teua factura.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Molt bon dia a totes i tots. Avui, 18 de maig, dia següent de Sant Pasqual, valga el que en som de Vila-real i el visca Sant Pasqual per a tota la setmana. Tindríem una setmaneta de festes, tenim unes festes mig velades, però vaja. Marroc permetís l'eixida de desenes i desenes de migrants des de la costa de Tànger cap a Espanya. Rabat contesta així a l'acollida que ha donat Espanya al líder Frente Polisari en l'Hospital de Logroño per a tractar-se el Covid-19. I ara sí, com ve dia, el dia després de Sant Pasqual, un 18 de maig, es donem la benvinguda a Víctor Manuel Rubio Poveda. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també a Maria Ventura López. Molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Veureu, el problema és la sensació que té en este moment la població de Ceuta. Té angoixa, incertidumbre, inquietud. I això ens diu Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma. Diu que Ceuta viu avui com un estat d'excepció per aquesta crisi migratòria amb la gent tancada en les seues cases, xiquets sense anar a l'escola. Cuidao en la que s'han clavat per acollir a Brahim Galí. Este home és el líder saharaui, com havia dit antes, del Frente, ell és del Frente Polisari, i va anar a Logroño, a un hospital de Logroño, va vindre de forma velada i se va inscriure en un nom fals, hasta que se van adonar dins de l'hospital de que era Brahim Galí. Ha sigut la contestació de Mohamed VI, afirmen, presunta contestació, davant de les decisions, que ha pres Pedro Sánchez, però vaja, en aquest cas no sé si les ha pres Pedro Sánchez, ha sigut que ell va vindre a ser tratat de Covid. Donat compte que diuen una olea massiva d'immigració il·legal a través de Ceuta. Diu que en aquests moments Mohamed VI ens envia més de 4.000 il·legals, almenys 700 d'ells són menes, i la policia diu que a l'altra part de la frontera han desaparegut de repent, de cop i sobte, totes les autoritats, és a dir, a l'altra part no està frenant-los ningú.
Clar, això és el que passa, sempre ho han dit, no?, que en funció de com vagin les nostres relacions amb el Marroc, doncs venen més o menys immigrants a la nostra part d'Espanya, no? És difícil de preveure. És més, avui els mitjans de comunicació ja estava dient Grande Marlaska que anaven a enviar l'exèrcit, no?, allí a Ceuta per intentar controlar lo que és la situació.
Està allà i en este moment els responen en pedres i demás. I de més, el president del govern enviava avui posava en Twitter: mi prioridad en este momento es devolver la normalidad a Ceuta. Sus ciudadanos y ciudadanas deben saber que cuenta con el apoyo absoluto del gobierno de España y la máxima firmeza para velar por su seguridad y defender su integridad como parte del país ante cualquier desafío.
Crec que ha cancelat un viatge que tenia avui a París.
Sí. Sí, és que la situació és difícil. També és veritat que jo crec que tots els països que estem al sud ens encontrem un poc sols enfront a aquesta immigració massiva que ja sabeu que ens aproximem al bon temps i cada volta els cayucos, les pateres, com vulgueu cridar-lo, no?, són més freqüents ara que ve el bon temps, i si a més tenim aquesta confrontació amb el Marroc actualment, doncs serà encara pitjor, no?
Diuen que arribava el diumenge 18 d'abril un avió medicalitzat procedent d'Argel, que va aterrar a l'aeroport de Saragossa, i a bordo hi havia un pacient de 72 anys que estava greument malalt de Covid. L'estaven esperant una ambulància al Servei Riojano de Salut, el van baixar de l'avió, el van introduir en el vehicle sanitari, el van trasladar per l'autopista a l'Hospital San Pedro de Logroño. Va estar ingressat a la unitat de cuidados intensivos i va ser registrat en el nom de Mohamed Bentabuch, súbdito argelí. I clar, després d'un revuelo de maletes, conversacions sigiloses i ordres de superiors, treballadors van dir: "Tate, este no és el que diu." I a partir d'ahí, pues el 22 d'abril, la revista Jeune Afrique publicava en París, que està publicada en París, i en excel·lents contactes dels serveis secrets marroquins desvellava que el misteriós pacient ingressat en Logroño era en realitat Brahim Ghali, jefe de Frente Polisario i president de l'autoproclamada República Àrabe Saharaui Democràtica, que havia entrat en Espanya gràcies a un acord secret entre Argel i Madrid. Què ocorrís? Que ahí és on diuen que com que no traguen i que aneu a enterar vosaltres, anem a llevar la barrera que tenim en Ceuta, anem a deixar pas tots els immigrants, i ja que vosaltres us heu fet un feo acollint aquesta persona, pues nosaltres anem a llevar barreres. Això és el que diuen.
Que és el que ha passat. Sí, sí, correcte, correcte, Susana.
En fi, tenim una notícia que tenim que dir-la perquè som mitjans de comunicació i així ho és. Malauradament, el president del Villarreal de Futbol, Fernando Roig, ha donat positiu en Covid-19 i ara ja està en dubte la seva presència en la final de l'Europa League. Bueno, si no estiguera present, que lògicament si ho té no està, està en cada un i tots els que estem al costat de Villarreal, del Villarreal Club de Futbol. Ni cal dir-lo. També avui han dit, el conseller d'Educació ha proposat aquest dimarts a la comunitat educativa el calendari escolar del pròxim curs. Un calendari que marca l'inici del curs 21-22 per al dimecres 8 de setembre.
Per lo tant, a vosaltres us pilla perfecte. Bé, no, a vosaltres
fatal.
No. A vosaltres fatal. A Borriana sí que és festa local, per tant, i seria, sí que no... No tal, però vosaltres per a la gràcia...
Bueno, igual mos pot pillar, no, Víctor, a finals de les festes de setembre, si es començaren el dia 1.
Sí, perquè en teoria tindran que començar a partir de l'1 de setembre per les normes aquestes que fiquen.
Serà per al dimecres 8 de setembre, per
al
dimarts...
Claro, suposa que este any les festes anirien del divendres 3 al diumenge 12, sí que ens agafaria.
Seria per al dimecres 8 de setembre per al alumnat d'educació infantil i primària, ESO, batxillerat i formació professional bàsica i cicles de grau mitjà i superior d'FP. En aquesta proposta, les classes del curs 21-22 finalitzarien el divendres 17 de juny del 22. O sigui, que el 8 de setembre ens pilla quasi mig a mig entre Borriana i Villarreal.
Sí.
Però sí, ja s'ha avançat el pròxim curs escolar.
Sí, i ha que dir també que hi ha dades ja per a les proves de selectivitat d'enguany, que són el 8, el 9 i el 10 de juny així a la Comunitat Valenciana. O sigui, que molta força per als estudiants.
Sí, no, nosaltres, a més, com tenim un sant molt miraculós que fins i tot ha parat, com s'hi diu això, cornes, els que separen, o els que van al pal, com es diu? El baló que trau, fan trau, saque de banda, no? Que pot ser gol, és així, Víctor?
Sí, sí.
Vale. Pues ahí tenim a Sant Pasqual. Per tant, les persones que estiguen a punt d'examinar-se, això, Sant Pasqual, que és un sant molt miraculós, i esta setmana, a més, el tenim molt present. Per tant, a Sant Pasqual. Maria, avui ha faltat... qui ha faltat avui?
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Que no l'haurem ballat vegades, avui ha faltat, i ja no està entre nosaltres, Franco Battiato. Ell és músic, era músic, director de cinema i pintor italià. Battiato és una de les personalitats més eclèctiques, originals i influents a l'escena de l'art musical italià. I jo penso que tot arreu del món. És dir, esta cançó, que és Centro de Gravedad Permanente, jo no sé, Maria, les voltes que l'haurem sentida, que l'haurem ballada i que ens transportarà aquells moments. No sé si vosaltres sou molt joves, però...
No, jo esta, aquesta sí que l'he escoltat. Víctor és que no ho sé, perquè
no,
Víctor
jo,
és
no,
que
molt,
viu,
no.
viu en un, molt, en un món paral·lel.
Este Batiato va néixer el 23 de març del 45, és dir, i va faltar, pues, lògicament, 18 de maig del 2021, però s'ha deixat un molt bon llegat.
Sí, això sí que és veritat.
Maria ens acompanyarà avui...
Sí, durant tota l'estona, no? Anirem ficant cançonetes d'ell durant el nostre programa, entre, ja sabeu, entre entrevisteta i entrevisteta, que a mi m'agrada ficar-vos bona música.
Pues jo pense que molta gent de la meua quinta se ho passarà d'allò de lo més bé avui, eh?
Jo crec que sí.
Maria, anem a les notícies?
Sí, si vos pareix, ja sabeu com es comencem. Amb aquestes xifres de Covid s'ha notificat 387 casos nous de coronavirus a tota la Comunitat Valenciana. 33 d'ells són d'ací de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 159 persones ingressades, 25 a la província, amb 2 pacients a l'UCI. S'han registrat 8 defuncions per coronavirus i cap a la província des de que jo vaig donar les últimes dades, que va ser divendres passat, i tampoc s'ha notificat cap nou brot.
Uf, allò que sengui, no s'ha notificat ninguna defunció i no s'ha notificat ningun ingrés. Oh, que bé. I arrel de lo que estàs dient, Fernando Simó ja deia ahir en la seva compareixença...
Sí, 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 que lo de la mascareta, que pronto podrem veremos les cares, no? La veritat...
És riu,
perquè és riu. Jo tinc moltes ganes de veure la cara a la gent, perquè quan es, que es lleva la mascareta és una altra realitat.
Ens estem donant compte...
I això per a trobar l'amor de l'estiu és molt difícil, Susana.
Mira, jo tinc la sensació de que tot el món es donarà en compte de tindre que fer-nos un blanquejament dental, haurem de comprar-nos allò dels...
Els bigots.
Bueno, i se no me s'havia ocorrit, Maria, però de veres tens raó. I aquells xics que ja no tenen aquell l'afeitar-se o el rasurar-se la barba Clar. Tots els dies, hauran de tornar a fer i tornar a gastar el pintalabios famós.
Ai, aquell, sí.
Veuràs, Maria, i vos tinc que dir que la meua cunyà és l'única que porta mascareta en els labios rojos pintats baix.
No, jo també me'ls he ficat alguna volta, perquè després te lleves la mascareta i jo necessito portar els llavis pintats, Susana. Però és veritat que els vaig deixar d'utilitzar perquè era clarament... sabia quina era la meva mascareta.
Sí, però ha manat de...
Sabia.
Clar, és que ha manat d'utilitzar-lo molt, és dir, ens costava molt deixar de maquillar-nos a dir, no, és que ja no es maquillem més. Avui en dia, el 90% anem sense maquillar perquè embrutàvem les mascaretes.
No, és fica als ulls. És
potenciàvem la mirada.
La mirada, clar, sí, sí. Això és un avanç, diguérem, o no, en lo que és la història del maquillatge o lo que fora, no? En les tendències.
Sí, i coneixem a la gent només... mitja part, l'altra mitja no la coneixíem. I com que quan s'han destapat... però n'hi ha cares que mos agraden més sense mascareta, eh?
No ho sé. No he tingut cap cas, eh?
Doncs diguem que la tendència és, com veiem, la part de dalt i la mente ten a perfeccionar, fem una simetria.
Clar.
Pues vos tinc que dir que jo m'he sorprès perquè n'hi ha, a mi per exemple m'agraden molt les boques grans, les dents molt ben arregladetes, molt pronunciades, i m'he sorprès perquè he vist aquestes boques que dius vaja, és a dir, que fora les mascaretes.
Sí, però és veritat que... No, i ara quan deies és guapo, i et preguntaven però és guapo en mascareta o sense mascareta, no? Guapo o guapa, clar.
Ahir no havia arribat jo, Maria.
Sí, clar, sí, sí, la pregunta és però què, és guapo con mascarilla o sin mascarilla? I quan se llevava jo dic és també guapo sense mascareta.
Dona compte, Maria, com estem rient després de les xifres de Covid. Això és com poder estar rient de lo que hem passat així en esta casa 15 mesos seguits, i ara poder estar rient-nos perquè veiem ja la llum al final.
Ja hem tornat al futbol, ja n'hi ha com a mínim castells de
fons. Cadascú a lo de...
Espera, però del futbol...
Van fer ahir la xulla, perquè d'anem recuperant la normalitat.
Esperem, ja. Us acabo jo de dir les notícies i ja es comences en tot el que tens que dir,
Maria,
Víctor.
Maria, dimarts, un dimarts raro, després d'un cap de setmana potente, sí, com hem tingut, i quina gana, inclús que Víctor siga interrompimos, sí, me pareix raríssim.
Me pareix raríssim. Bé, es comencem amb les notícies de caràcter local. Primer, ens n'anem a Onda, perquè licita el projecte de remodelació de la presó del segle XVI, mm-hmm, per a sumar un nou recurs turístic i cultural. Ens agrada moltíssim,
I
no?
Tant, i tant.
Per poder veure-ho. Ara parlem de festes, que ja sabeu que també ens agrada parlar, perquè Borriana celebrarà les falles del 2021 del 8 al 12 d'octubre i plantarà de neu monuments. Per cert, les fogueres de Sant Joan han decidit que no es realitzaran aquest 2021 enfront a aquesta decisió que sí que ha tingut en la ciutat de València i tot el sector faller. No? Sí, no? Ha sigut un poquet estrany. Veurem què és el que passa. No? Després parlem, ja ens venim així a Vila-real, dir que la Fira de l'Estudiant de Vila-real s'amplia al cap de setmana després de registrar més de 300 visites virtuals en la seva primera edició en línia, que ha sigut molt popular i per això han decidit ampliar aquesta edició. I per últim, dir que la regidoria de proximitat de l'Ajuntament de Vila-real presentarà en el pròxim ple una proposta per a defensar el manteniment del servei públic i de qualitat per part de Correus a Vila-real, perquè és veritat que moltes oficines s'estan veient deteriorades, inclús a lo millor han tancat les seues portes a lo que són altres centres o ciutats importants.
Concentren.
Sí, sí, i per això volen defensar la seva presència així a Vila-real. Per cert, avui, dia important, avui és el dia dels museus. I per tant tenim llocs que estan obertes les seues portes, per exemple podem anar gratuïtament al Museu de la Ceràmica d'Onda i Morella també tenen diguem, tots els seus museus i centres que es poden anar a veure, així que informeu-vos aquesta vesprada per poder anar a visitar algun dels museus d'ací de la nostra província, que en són molts,
que ja no pot ser, ja no té que ser virtual, sinó que ara ja podem anar
clar,
presencial.
Clar, clar.
Recordes quan anàvem als museus de forma virtual per a poder
sí, a més, a nosaltres així hem fet moltes entrevistes, no? A Ruth Sanz, la diputada de Cultura, que la vam tindre moltíssim, i ens parlava d'aixos jaciments arqueològics que tenim a la nostra província tan desconeguts i que podem visitar mitjançant una pàgina web, no? Doncs ara ja podem fer-ho físicament.
Donat Conter, mira com vaig a donar-te pas. Avui ha estat el congrés de UGT, val? I Garamendi de la COE pide que la pròrroga de los ERTEs tenga las mismas reglas y el mismo balón. Ojo, i és cert. Bueno, ell també defensa. En això te passa la paraula. Víctor, me vas a enviar una foto en el camp de futbol?
Ah, tu sí? Que fort. I a mi no? Què vol dir això?
I jo vaig tindre tanta felicitat en aquell moment.
No, però escolta, i a mi, perquè no m'ha enviat res?
Bueno...
Que no me vol ja?
No, però és que, no sé, li la vaig enviar a qui la vaig enviar.
Vale, jo en aquest moment, Víctor, jo veig una perspectiva del camp i com tu me poses. Ha sigut increïble. I jo en aquest moment me va invadir una sensació de felicitat. Per què va ser increïble per a tu, Víctor?
És que, clar, tu imagina't que ja no només era jo, era en la resta de 4.999 persones, que era la primera volta que tornàvem a l'estadi després de 14 mesos. És que pràcticament s'aplaudia tot, i si en els jugadors s'aplaudia, s'acabem de banda, s'aplaudia. Era una cosa increïble. Jo ho vaig dir, ha hagut molts partits de quan era tot normal que no s'aplaudia tant com l'altre dia.
Saps què ocorris? Que estem tan habituats a tindre de tot que quan ens ho lleven durant 14 mesos, com ha passat, és que, i a més, els jugadors van notar el que passava, perquè quants gols van fer?
4-0, però te dono la raó de que va haver alguns jugadors, no vaig a dir tots, però alguns, que crec que estaven un extra motivats.
Jo te tinc que ser sincera.
Deixir el camp en seguida... aplaudir a la gent, quan a lo millor se marcava o se feia una parada al porter, se girava com dient, va, doneu-me ara l'ànim ese que necessite, i la gent responia. La veritat és que va estar molt bé.
Boras, jo no te dic com a espectadora de futbol, sinó com a tindre un futbolista a prop, i ells necessiten tant el calor, necessiten tant el calor del públic, necessiten ressentir-se recolzats per l'afició, que ho van donar. i cuidao que no tenien massa, no, l'arbitratge no era massa al favor de, del
no,
Villarreal.
No, l'arbitratge
eh?
No va estar tampoc molt acertat.
Que
però
jo
bueno.
Dic, jolín, jo sentia Javi i jo dic, és que jo no entenc molt, però era una injustícia el... en dos o tres voltes, que per lo vist no va ni haver massa bona actuació arbitral.
Bueno, els xics i les xiques que treballaven en el club, un poc això, un poc en la prudència de dir, no esteu tot el partit de peu, però quan se marcava, òbviament, te permetien estar ixe mig minut de peu. El speaker també donava molt de joc quan se marcaven els gols a la grada, i la veritat és que va estar prou bé. Diguem, bueno, en algun moment, a lo millor, en el descans, quan tot el món va anar als asseos, sí que va haver una miqueta d'aglomeració, però la resta va estar perfecte.
Víctor, jo dissabte estava en una reunió on hi havia diferents persones de diferents sectors de la ciutat representatius. Pues bueno, en aquell moment es arribava el mail del Villarreal i no hi havia diferències. En aquell moment dient, m'ha arribat el mail del Villarreal i a tu i a mi, i escolta, ja... I en aquell moment, aquesta sensació d'unió, és dir, com no han de tindre present a Fernando Roig en este moment, si és el que va apostar perquè aquesta ciutat estiguera on està, perquè aquest equip de futbol estiguera on està. En fi, continuem.
Sí, la veritat, ara, al final, la veritat és que el que més estimem és que se recupere, sí, aunque no puga plegar a la final, però que se recupere, per favor.
Pues és que aquesta mateixa sensació que tens tu la tenen els milers i milers de persones que es fan feliços en este moment. Continuem en esports?
Sí, i l'altra notícia del cap de setmana, a part de que també vaig ja tornar a entrar al mini estadi a veure el partit del Villarreal femení, és també en femení que el Barça va fer història. El primer equip de la Lliga Espanyola i el primer equip en tot el món que guanya la Champions en masculí i en femení.
Sí, és que...
Però
sí.
Al final, a part de, està clar, tots els sexis, i sí que és la Champions no sé quan de les seccions del Barça, està clar, òbviament, però el que més m'ha agradat és que al final crec que tot el món ha entès que esta final el que té que servir és que per a, que avui o demà o el dijous o el divendres, quan isquen al pati els xiquets i les xiquetes, una xiqueta no tinga por d'agarrar un baló de futbol.
No, és que jo crec que...
Que al final és la reivindicació que tots volen fer gràcies a esta final de Champions.
Perfecte. Jo crec que ja no anem a deixar-los i ser llegat a les nostres generacions futures de estos, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas... Nada, ara pues, cada un té unes habilitats i les posaran en marxa.
Que encara que no s'ho mereixca de la meua part, i he de dir que avui ve molt guapo. No t'ho mereixes. No t'ho mereixes perquè tinc el cor trencat, perquè no me vas enviar la foto des del camp. Però mira la samarreta que porta avui.
Sí, la de l'ascens de les xiques.
Però, es ahí ho dice, Víctor, tornaràs.
Esperem que en agost tot seguisca igual. Inclús puga entrar més gent.
Maria és... tornaràs. És que té la frase adequada en el moment adequat. Bueno, és que m'ho dona una de cal i una d'arena.
Sí, 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 no, està
però
clar, està
ja
clar.
Ja aniràs a buscar-la. En fi, Maria, ja estan les notícies
sí,
donades.
Sí.
Una pauseta de publicitat i es comencem amb el primer convidat.
Ràdio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Adelántate al verano con instalaciones Irles, mi electro Villarreal. Nos avalan 40 años de experiencia. Somos especialistas en aire acondicionado, servicio técnico Mitsubishi. Venta, instalación, reparación y mantenimiento de electrodomésticos. Ven a Instalaciones Irles, Mi Electro, en calle Bisbe Rocamora, 37, bajo de Villarreal. ¡Que no te pille el caloré!
Falta valor, ven a la escuela de calor.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo.
I ara estan nosaltres Pepe Llop, ell és vicepresident de Alip i ve a parlar-nos de ese plan local de quemes que va a posar-se en vigor en la ciutat de Vila-real. Molt bon dia, Pepe.
Bon dia a tots.
Este, per la gent que no sàpia el que és este pla local de quemes, vostè diu que és un pla local que ve no de ara, sinó que això era una cosa que teníem que tindre ja feta des de l'any...
Bueno, realment, la normativa bàsica, com el mateix pla, el borrador del pla local de quemes diu, la normativa bàsica reguladora de l'uso cultural del fuego és la llei 3/1993, la llei forestal de la Comunitat Valenciana, i el decret que aprova el reglament que desenvolupa la llei, que és el 98/1995. De fet, molts pobles de la província de Castelló tenen aprovat des de fa moltíssim temps el pla local de quemes.
Per lo tant,
Vila-real té que aprovar-lo. Vila-real té que tindre el seu propi pla local de quemes. És a dir, és absolutament lògic que l'Ajuntament vulga desenvolupar i posar en vigor algo que la llei li demana.
Per tant, veure, tot això ve perquè se reunís el Consell Agrari la setmana passada. Consell...
Sí, parla.
Sí, un consell als que vostès no estan no convidats, sinó que no estan avisats. Nosaltres li preguntem al regidor i el regidor el que ens diu és que vostès no estan avisats perquè no estan inscrits dins de, o no han seguit les normes d'inscriure's per a ser presents en el consell local.
Bueno, el Consell al que fa referència no és de la setmana passada, és concretament del 25 de febrer del 2001, una reunió per videoconferència que se va fer, al que van assistir un agent, bàsicament el representant dels partits polítics, i va faltar pues moltíssima gent. Nosaltres no perteneixem al Consell Agrari, a pesar de que el senyor alcalde i el propi consellal d'Agricultura, quan li vam demanar, mos va dir que no hi havia ningú problema, que mos considerarem en el Consell Agrari, en ánimo de col·laborar, en ánimo de aportar tot el que puguem a lo que és l'agricultura i al poble de Vila-real, i van preguntar si feia falta algo i ens van dir que no. Si ara fa falta algo, pues tindrem que començar una altra vegada.
Sí, però és cert que la setmana passada se reunixen i els presenten este pla, este plan de quemes, i
no, i vos... la setmana passada lo que s'envia és un correu, un correu en el que s'ajunta el pla local de cremes en les modificacions que es varen parlar en l'últim Consell Agrari, que per cert de les modificacions que n'hi ha o proposades per la gent que va assistir, concretament Constantí Ortells, ja va manifestar que no se pot cremar des de l'1 de juny fins al 16 d'octubre, que no li pareix bé, perquè en el cultiu de cítrics no es pot deixar de tallar i treballar en aquestes dates. Núria Xabrera, per exemple, va dir que si hem de fer un parcer per parcel·la pot ser una barbaritat de papers. Hi va haver una sèrie d'intervencions que des de logo no s'han replegat ninguna en el borraor que se va fer arribar a la setmana, no la setmana passada, se va fer arribar, el correu és del 7 del 5 del 2021, i se dia que si algú vol fer alguna aportació té de temps fins al divendres, dia 14 de maig.
Sí, això va ser este mateix mes, on ja ha confeccionat el pla, s'envia un borrador antes de portar-lo a la Generalitat. Un pla que a vostès no els arriba, això suposa que serà d'esta manera, no els arriba a vostès, sí que els arriba a les demés membres que van estar en les anteriors reunions.
Sí, 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 als membres del Consell, en definitiva.
I ara vostès, antes de que aquest pla arribi a Generalitat, perquè ja s'ha enviat a Generalitat aquest pla?
En principi, tinc entès que no.
Que no.
Perquè a la immediata, a nosaltres, a la vista de la lectura, perquè ens hem llegit i hem estudiat el pla, creiem que podem aportar algo positiu a la pròpia redacció del pla, demanem a l'Ajuntament, i ens responen en principi positivament,
sí, sí,
a l'equip de govern i a tots els grups polítics, igual que ens han posat en contacte en no sols no en organitzacions agràries, sinó en el sindicat de recs, en les cooperatives de Vila-real, etcètera, etcètera, pa que siguem conscients de que n'hi ha algunes coses que dins del reconeixement que havia comentat antes, de que hi ha que fer, hi ha que aprovar un pla local de quemes perquè ho demana la llei, hi ha que fer-ho compatible en lo que és la pròpia activitat agrària.
Claro, les necessitats que tenen. En este cas, vostès ara estan redactant aportacions per a este pla perquè, com també va dir el regidor d'Agricultura, que ells també volien que vostès aportaren el que vostès consideraven, que al fi i a la cap són la gent que estan, diguem, al puesto on estan en el millor puesto per a demanar lo que necessiten.
La predisposició, Susana, pareix ser que és vàlida, però a mi m'agradaria que fórem conscients un poc de què estem parlant. Estem parlant d'un pla local de quemes que està redactat bàsica i exclusivament per gent, per tècnics forestals, i que crec que no n'hi ha ninguna col·laboració de lo que és el món de la producció agrària. El món, n'hi ha tècnics forestals, però possiblement no n'hi ha tècnics agraris. I entonces se mira única exclusivament des de la perspectiva del món forestal. Els grans bosques que, per desgràcia, no té Vila-real, mos condicionen la totalitat del terme. De fet, el propi pla local de quemes diu que en Vila-real, que té un terme municipal d'una superfície de 5.512 hectàrees, segons datos de la Generalitat del 2017, eren plantacions de cítrics, de mandarins, etcètera, etcètera, un total de 2.851 hectàrees. 2.851 hectàrees que venen a representar un jardí de, aproximadament, perquè dependirà dels marcs de plantació, dependirà d'una sèrie de coses, d'aproximadament 1.570.000 arbres de jardí que tenim en Vila-real. Arbres que el mateix pla reconeix que és material no combustible. Per tant, material que protegís de propagacions d'incendis, etcètera, etcètera. Entonces, en el pla crec que tindríem que tindre en compte la possibilitat de fer una faena que és important i prioritària per tindre una fruita permanent en el temps i de qualitat suficient i adequada per poder arribar a tallar en temps i forma aquest jardí de més de 1,5 milions d'arbres que tenim de cítrics. Entonces, això ve a representar aproximadament no menys d'entre 28 i 30.000 o 32.000 jornals que farien falta per poder podar això. 28-30.000 jornals que són jornals de Vila-real, que eixen de Vila-real i que se queden en Vila-real.
Vaya, quin motor econòmic més bo, eh?
Bueno, és el que és.
No, és bo.
No, és el que és, que ho valoren uns altres. Jo simplement estic posant damunt de la taula el que...
el que tenim.
Si tenim i se jardí, clar, en tot el que això significa, i se jardí l'hem de potenciar, l'hem de cuidar i no li hem de posar més traves a la roda quan ja té les que té. Entonces, i se poda, si haguera hagut participació agrària, serien conscients de que entre març i maig, que són les èpoques en les que normalment dins de lo que mos permetís el pla local de podes podar adequadament en Vila-real, perquè sí, n'hi ha alguna referència a podar en estiu, però fins a les 11 i en cases excepcionals, etcètera, etcètera. Per això se requeririen el poder disposar de 500 podaors diaris, suposant que no plou, suposant que, a més, no mos llevaren, que sí que està contemplat, no en el pla, sinó en la llei, i en conseqüència hi ha que respectar-ho, des del dia de Dijous Sant fins al dilluns de Sant Vicent, no se pot efectuar ninguna quema de restos de poda, farien falta 500 podaors diaris. Tu saps, a 31 de març del 2021, dins de la població laboral de Vila-real, quants n'hi han afiliats a la Seguretat Social? N'hi han exactament 17.381 afiliats totals a la Seguretat Social, dels quals l'1,86% cotitza a la Seguretat Social Agrària. És a dir, que en el règim especial agrari n'hi han 323 agricultors en total. És cert que ahir caldria sumar-li els autònoms que cotitzen com a autònoms i algú que cotitzarà, però en definitiva, si hem de podar i ser jardí per mantindre una fruita de qualitat que ens demana el mercat i una renovació de rama perquè l'any que ve i d'ací dos anys puguem seguir tenint fruita, pues ens trobem en una limitació, en una necessitat de temps que té que contemplar el pla local de poda. Entonces, ese és un tema que crec que hi ha que posar damunt la taula perquè hi ha que solucionar-lo dins de lo que mos marque la llei. Si la llei mos diu que hem de deixar l'activitat, pues tindrem que deixar l'activitat, però és que la llei no mos demana això. La llei mos permetís el desenvolupar l'activitat i d'una forma adequada. I el pla local de quemes té que contemplar el que puguem seguir desenvolupant aquesta activitat. El pla local de quemes no sols regula el que la llei 390, del 93, la llei forestal i el decret que aprova el reglament, inclús l'ordre del 30 de març del 94 de la Conselleria que regula les mesures generals de prevenció d'incendis, exigís, sinó que va a contemplar algo que dependís única i exclusivament del propi ajuntament, perquè en el pla local de què més mos introduís una situació que dependís únic i exclusivament del present local de què més estableix
Sí, és que està buscant en la documentació que li han enviat a l'Ajuntament, no?
Diu, l'aprovació del plan por parte de la Conselleria se centra en la zona forestal. Després podríem parlar de lo que se considera zona forestal, uh-huh. I en la franja de 500 metres alrededor d'esta. Mientras que el presente plan abarca tota la superfície del término municipal, lo qual no me pareix mal. És a dir, anem a regular tot el terme municipal perquè és nostre i hem d'intentar conservar-lo. Por ello, una vez aprobado por Conselleria, el Ayuntamiento elaborará una ordenanza municipal al respecto, incluyendo el régimen sancionador aplicable al resto del territorio. Ara, ahí, quan mos parla de la regulació de les activitats en l'organització espacial, mos definís tres zones. Dos estan contemplades en la llei. La zona de màximo riesgo, que s'actue sobre ella, que s'incluïsca en el plan el que ens diu la llei, perfecte, sense cap problema i sense cap objeció, i la zona general, que és la zona compuesta per la part del territori agrícola municipal que s'encuentra en la franja comprendida entre els 30 primers metres, que són la zona de màximo riesgo, i els 500 metres de distància del terreno forestal. Però el resto, el que considera o definís com a zona bàsica, el mateix pla local de Quemes mos diu. No obstante, és necessari observar, com indicàvamos al principi i havia llegit antes del present documento, que la revisió i aprovació del plan por parte de la Conselleria competente se refiere exclusivamente a la zona forestal i la franja de 500 metres alrededor d'esta, siendo necesario que el ayuntamiento elabore una ordenanza municipal que apruebe lo prescrito para estas zonas fuera de esta franja de 500 metros, incluyendo el régimen sancionador aplicable. Anem a veure. En la organització temporal, quan mos parla de les limitacions en períodos i en temps, mos incluís aquesta zona que denominen com a bàsica, i se sona que no mos demana la llei. I si anem a l'organització temporal, en quines hores mos permetís efectuar la poda? Des de logo, en hores que no mos cobrissin el que havia dit al principi, el cuidar ese jardí de més de 1.570.000 arbres.
Per tant, què planteja l'IP? Què li demana a l'IP perquè...
Pues lo que ja han fet moltíssims ajuntaments del nostre voltant. En molts municipis, que per cert són municipis que estan incluïts dins del que se denomina la demarcació forestal de Segorbe, en la que no està Vila-real. Són municipis que estan incluïts en l'article 16.3 del decret 58 del 2013 del plan d'acció del famós PATFOR, del plan d'acció territorial forestal, com són Betxí, la Vilavella, Xilxes, Nules i la Vall d'Osor, dins de la comarca de la Plana Baixa,
sí.
I que tots som conscients de que estan molt més pròximes o incluïts dins de la Serra d'Espadà i, en conseqüència, tenen una zona de bosque a muntó més important que puga tindre Vila-real i que l'han de defensar nosaltres també. De fet, en Nules, en el que ell definís com a bloque número 1, que és el que nosaltres hem definit com a zona bàsica, és a dir, el más alejado del monte, el període de quema és del 1 d'enero al 31 de desembre. Perquè la llei ho permetís. Todos los días, sin restricción de horario y no requiere autorización por escrito. Lo que sí que requerís es guardar totes les mesures de prevenció...
Tot el que ens obliga la llei.
Que ens obliga, obliga la llei. En Xilxes, les zones que no són de màxim riesgo o la zona general quedaran exentes del presente plan local de quemes.
Per tant, vostès es demanen a l'Ajuntament que...
Que hi ha zona bàsica o queda excluïda o mos permetisca treballar simplement per poder repartir les faenes. Perquè, per exemple, si nosaltres des de l'1 de juny fins al 16 d'octubre, com diu la norma de la Generalitat, en la zona general i la zona de màxim riesgo no se pot efectuar ningun tipus de quema i en cas excepcional se pot efectuar quemes que molt es limiten hasta les 11 del matí. Hasta les 11 del matí. Imagina't que en la ràdio, per la raó que fora, te digueren l'horari que tens que tindre i etcètera, etcètera. Nosaltres mos diuen quan sí, quan no, que si mostrauen tot el que se considera com a zona bàsica fora de lo que és el plan local de quemes, que se regule després de la forma que en l'ordenança s'estime sí. O lo que siga.
En este cas...
Però que se puga treballar a lo llarg de tot l'any, perquè si no, per exemple, les varietats tardanes que antes de l'1 de juny a lo millor no estan ni collides o estan recent collides, però és que ho havia dit al principi, no n'hi ha possibilitat de podar dins d'aixes fetges per falta de personal, perquè tècnicament n'hi ha varietats que se deuen podar després de l'època de
perquè
folgar.
Perquè n'hi han raons de pes per a que se puga per argumentar i per a que evidentment el reglament se faja per a lo que necessitem en aquesta ciutat.
Susana, vostè sap que... t'ha dit una sèrie de poblacions sí, tots tenen aprovats per el municipi i supervisats per la Generalitat els seus plans locals de podes i tots permetixen o tots tenen excluïda o amb un tot liberalitzat
sí, l'argument
la zona que s'hi denominen bàsica i
està,
que cada poble...
Està molt, molt ben defensat i se sustenta en amuntó argument de pes. El que jo li pregunte és, vostès estan elaborant el que hi van enviar-li a l'Ajuntament?
No, no anem a enviar-ho. Anem a enviar-ho a tots els grups polítics. Anem a registrar-ho en el registre simplement perquè ha hagut grup polític que mos diu. És que després... dona la sensació de que ho presenta algun grup en particular i...
Sí, no volen que se polititzi la cosa.
No volen que se polititzi la cosa.
Entonces, quan no volen que se polititzi la cosa, li ho envien a tots els grups.
Però, a més, anem a demanar-ho perquè ho analitzen i ho puguem fer d'ells a la comunitat de regants, al sindicat de regants de Villarreal, a les cooperatives de Villarreal, a aquells que d'una forma o altra tenen pes i influència dins del món agrari perquè ho analitzen i perquè puguen aportar. Valorar el fer-ho seu també perquè siga una reacció del món agrari de cara a algo que mos... Però és que este tema,
sí, però en este cas...
Jo entenc que tenim el temps molt limitat.
Per això.
Però és que n'hi ha moltíssimes coses que són, diguem, millorables. Per exemple, Núria ho va comentar i va fer la manifestació, que no li l'han tingut en compte, en el Consell Agrari del 25 de febrer, quan va manifestar que si han de fer un paper per parcel·la, pot ser una barbaritat de papers, però una barbaritat de papers en un món que no té oficina i que quan té oficina, perquè és una cooperativa, representa a molts agricultors, quan som agricultors i estem incluïts parcel·les nostres en altres plans locals de quema i n'hi ha formes amb un to més simples i amb un to més fàcils de poder demanar aquestes autoritzacions de les que estan contemplades en el pla local de quemes. És a dir, el plantejament és el dir a la ciutadania de Vila-real, a dir als agricultors de Vila-real, però en general a la ciutadania, que n'hi ha un plan local de quemes, que és un plan local de quemes que, per supost, que se deu desenvolupar, per supost, que se deu aprovar,
sí,
però que deu ser compatible en lo que és la pròpia activitat agrària.
En això és el que estem tots d'acord. L'únic que jo el que sí que vull que me conteste és vostè ho enviarà a totes aquestes persones, aquestes entitats que consideren que tenen també algo que aportar el que vostès estan escrivint, estan elaborant, i tot això arribarà a l'Ajuntament per a que s'incluïsca en el pla que anirà a Generalitat.
Sí, el primer que li hem demanat a l'Ajuntament és que tinga el detall de donat que mos hem oferit a col·laborar. A lo millor estarem equivocats, a lo millor el que nosaltres fem serà manifestament millorable, a lo millor...
Sí, però jo entenc que per això ho envien...
Lo que li hem demanat és que antes d'enviar-ho a la Generalitat, que ho pare. Per què? Perquè la Generalitat, Susana, l'únic que mira és que complís la llei, no que se'n passe.
Sí, entonces, de moment està parat?
No ho sé.
Encara...
És el que hem demanat, no ho sé. És el que hem demanat.
Pues això sí que és real que o sigui, sí que és cert que a mi m'agradaria preguntar-li al regidor d'Agricultura si ho han parat per a que s'incluïsquen esta sèrie de datos que vostè m'ha explicat i aportacions de més entitats de la població.
Sí, i és cert que se va fer, i no vull fer una crítica a ningú, però vull posar damunt la taula algo que és aixina. Se va fer un consell el 25 de febrer. Jo he pertanyut al consell en alguna ocasió i he assistit a alguns consells. I el consell, que és un òrgan merament consultiu, fa unes reunions en les que normalment s'entera de l'ordre del dia quan arriba, li conten una sèrie de documents que se dona per enterat i que, com m'han reconegut molts dels que van assistir al d'això, ni coneixien el document i l'únic que fan són les aportacions a bote pronto que en la pròpia explicació que se fa en el Consell mos ocorrís.
Clar, jo per lo que vostè m'està dient, lo que deduís és que l'IB lo que intenta és que el Consell Agrari siga un consell participatiu, que les coses que se tinguin que aprovar en Generalitat siga en consenso en totes les persones que realment estan al món agrari.
Té que aprovar l'Ajuntament, no la Generalitat. La Generalitat sí. Té que donar el vistiplau de que complís la llei, de que complís la norma, de que no n'hi ha ninguna il·legalitat, imagine, però el que ho té que aprovar és el ple municipal.
Sí, en aquest cas ho aprova el ple municipal i ho envia a Generalitat antes d'aprovar-lo perquè complisca totes les normes.
És
dir, però vostès el que volen és que siga un ple, que siga un consell agrari participatiu.
O un document més consensuat perquè simplement per mi és bàsic i fonamental que dos coses, que se respete tota la massa forestal, que per cert també podríem parlar de lo que així considera massa forestal.
Sí, però això tindria que ser un altre programa.
Això sí tindria que ser.
Perquè lo que volem deixar clar és què demana l'IP? Un consell agrari participatiu, consensuat, en lo millor que aporte cada entitat de la localitat, presentar-lo a l'Ajuntament i a l'Ajuntament que siga el que presenta Generalitat, si no n'hi ha ninguna al·legació, que torni al ple i es tira el ple que s'aprovi.
En este cas podran dir que el Consell s'ha realitzat de forma telemàtica, torno a repetir, sense tindre documents davant, en la no assistència, i la no assistència pues responsabilitza el que no ha assistit, però no canvia el tema. L'únic que estem dient és que de la lectura d'això, independentment del procés que s'ha seguit, creem que hi ha coses positives per a l'activitat agrària i pel poble de Vila-real que se poden aportar antes de que el document tiraven antes de que el document ja estigui aprovat.
Exacte. I per això mateixa jo, si no està enviat i esperen a aquestes aportacions, volia una gesta de bona voluntat per part del regidor d'Agricultura, que no és ni menys, al meu entendre, el que és el que tindria que fer, escoltar a totes les parts. Sap el que m'hi referi, sobretot perquè vostè està argumentant...
Jo espero que estiguin en aquesta disposició, així ens ho han manifestat, i crec que a aquest document el que li ha fet falta és la participació, a més, de tècnics forestals, d'especialistes agraris.
Sí, però vostè mateixa, antes ho he dit, vostè ha participat en consells agrícoles que quizá, consells agraris que quizá no estaven massa documentat. L'agricultura està viva i va canviant. També avui en dia els llauradors volen saber que, on estan les lleis i volen fer-la entre tots. Per tant, anem a per un consell agrari més participatiu, que és el que vol la ciutat de Vila-real. No, seria un consell agrari de primera, no, Pepe?
Ojalá.
Però per això treballem, no?
Sí. Crec que com totes les coses, són millorables.
Clar, però estem per a sumar.
Són millorables. Vosaltres, això és la nostra idea. La nostra idea no és criticar res.
No, no. Se fa
la nostra idea és, pues, n'hi ha algo, creem que, no que ho hem de denunciar, creem que hem de dir en veu alta que en les condicions en les que està no són les que Vila-real necessita per poder seguir desenvolupant. Estem en disposició d'aportar el perquè de totes aquestes coses i a partir d'ahir parlem, perquè entre altres coses, Susana, si des de 1993 està aprovat la llei, i crec que ho havia dit antes, des del 95,
sí,
està aprovat el reglament, estem en el 2021, podem esperar-nos alguns dies, no?
I tant, i en la voluntat de que s'aprove. Pepe, ens hem quedat sense temps.
Sí.
Moltes gràcies.
Com sempre, tu saps que estos temes, com els parlem en el cor, com, a més de parlar-los en el cor, els parlem en la documentació damunt la taula, intentant en el coneixement i en la valoració i en el carinyo que tenim a este poble, l'únic que volem és que se millori el poble, i des de logo aprofitaria només per una cosa. Dins d'aquest reconeixement que el mateix pla local de Quemes, del que si fa falta podem ampliar i parlar algun altre dia, quan parla de algo que definís com a la combustibilitat dels elements, dels diferents elements que n'hi ha, diu que el model de combustible majoritari en el territori municipal és el que representa els terrenys agrícoles, que se consideren no combustibles. Això ho diu
el mateix document,
el mateix plan. Però parla del comportament frente al fuego d'una sèrie de materials combustibles, entre els que parla del GR2, pastizal ralo, i GR4, pastizal medio, que casualment és típico de campos de cultivo recientemente abandonados i modelo típico de campos abandonados. En este poble, per desgràcia, estem passant del modelo de combustible majoritario, terrenos agrícoles no combustibles, a el GR2 i el GR4.
Què és el que no volem?
Què és el que no volem?
El que no volem.
Què és el que en la pròpia ordenança municipal de convivència ciutadana, en el seu article 31, parla de que n'hi ha que actuar contra aquests terrenos abandonats, que són niu de plagues, niu de misèria i combustibles, i mos agradaria que l'Ajuntament mos manifestara com se pot desenvolupar d'una forma pràctica aquest article 31 del document de convivència ciutadana, que és vigent en Vila-real i que, per desgràcia, és molt difícil aplicar.
Pepe Llop, vicepresident de l'IP, moltes gràcies per haver estat així. Molt bon dia.
A vosaltres.
Ti salverò d'ogni malinconia, perché sei un essere speciale.
Estás a la 92.2 FM.
100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. Azul oscuro o azul claro. Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
En Mauro Colección Hombre te vestimos con estilo para cada ocasión. Y vayas o no a la final de Polonia, enfúndate la camiseta del Villarreal y completa tu outfit con nuestras mejores firmas, como Discuaret, Hugo Boss, Emporio Armani, Hogan o Hackett. Prepárate como nuestro equipo para ganar. No te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre. Calle Mayor San Jaime 25, en Villarreal.
I ara tenim amb nosaltres el comissari jefe de l'Ajuntament de Villarreal de la Policia Local. Muy buenos días, José Ramón.
Buenos días.
Fin de semana, sería el primer fin de semana de las fiestas de San Pascual. Se han hecho algunos actos, pero sabemos que tenemos unas fiestas, digamos, fiestas con actos controlados. ¿Cómo se ha desarrollado o cómo se han comportado los ciudadanos de Villarreal este fin de semana?
Bueno, pues así es. Las fiestas están no se van a celebrar, excepto determinados actos. Ayer tuvimos a las 10 de la noche lo que es Tres Castillos Artificiales, que se hizo a las 10, no hubo ningún problema. La gente que asistió mantenía las medidas de seguridad. Luego también se realizó ayer lo que es la misa, que se realizó en la sierra de San Pascual, solamente lo que fue la misa. También estaba el aforo controlado. Y la verdad que lo más importante para nosotros es que la gente es consciente que no son fiestas, ¿vale? Hay gente que tiene vacaciones igual, se las han mantenido. Y luego lo más importante, recordamos a través de las redes sociales el tema de la chulla, ¿no? Porque nos estaban haciendo preguntas constantes y entonces hay que recordar que sigue suspendido el tema de poder utilizar las peñas. Hay un decreto de la alcaldía en la cual se suspende el uso de las peñas. También recordamos también el hecho de no se podría tener fuego ni sacar mesas. Y lo más importante es que la gente ha respondido, ¿eh? No tuvimos ningún tipo de incidencia en este caso. Y luego sí que nosotros desde el viernes a fecha de ayer, que hemos cerrado el balance, se han realizado un total de 30 denuncias, ¿vale? De estas 30 denuncias, 21 han sido por el tema COVID, que es lo que estamos haciendo durante toda la semana. Tuvimos 6, por ejemplo, de incumplimiento por el uso de la mascarilla, también uno por el utilizar la mascarilla en el establecimiento público. También dos personas en el transporte público urbano que no quisieron utilizar la mascarilla. Y luego recordar también que las medidas que están aprobadas, ¿no?, hasta el próximo día 24, tenemos todavía un toque de confinamiento, ¿no?, de toque de queda, que es a partir de 0 horas. Entonces hemos tenido un total de 9 sanciones por 9 personas que no han respetado justificadamente ese toque. Y luego también tuvimos una actuación con un local en el cual se denunció una infracción grave del decreto de la legalidad, en el cual está haciendo su local, que tiene su licencia, pero está haciendo una actividad que no estaba autorizada, ¿no? Que era poner música, en una especie de música al aire libre, para que la gente pudiera bailar. Entonces, en este caso sí que se procedió a lo que es una denuncia grave.
Claro, porque en este local que usted acaba de decir, se invitaba de alguna manera a que la gente se levantara a bailar y que pudiera tener ese contacto que en este momento no aún no está autorizado, ¿no?
Sí, así es. Hay que recordar que la hostelería, lo que es la hostelería, puede estar al 100% en la terraza. Además, se les aumentó ya el ayuntamiento el espacio, luego al 50% en el interior, pero las terrazas hay que recordar que son mesas máximo de 10 personas, que no se puede fumar, que para poder fumar se tienen que desplazar fuera del recinto del local, de la terraza. Y luego es totalmente, no se puede ni barra libre, ni baile, ni nada de eso. Entonces hay que ser conscientes de que en la Comunidad Valenciana somos hoy por hoy la mejor comunidad en cuanto a contagios. Uh-huh. Es importantísimo que el hecho de las normas que se mantengan, yo creo que es importante porque se va a modificar constantemente cada 15 días y yo creo que eso nos va a venir bien para este próximo mes ya, aliviar mucho estas medidas, ¿no?, de restricción y poder realizar un verano, como nosotros le llamamos, esta etapa de nueva desescalada.
Esta fracción, esta infracción grave, esta multa que se le ha puesto a este local de Villarreal, aproximadamente o económicamente, ¿a cuánto asciende?
Sí, hay un decreto de añadida que lo regula el tema del COVID y en este caso nosotros hacemos la propuesta, ¿vale? Uh-huh. Lo que es la cantidad puede ir de 601 a 30.000 euros. Es la Consellería de Sanidad la que, en base al informe de la policía, la gente que se observa, en este caso eran casi 80 personas, según lo que pongan en el informe y si es reincidente o no, entonces la Consellería propone una sanción. Entonces no lo sabremos hasta que instruya. Entonces uh-huh. Están tardando unos meses en instruirlo, pero digo, puede ir de 601 a 30.000 euros. El caso más típico, que es el leve, que es la mascarilla, son multas de máximo de 100 euros, pero que si pagan de forma voluntaria se quedan 60 euros.
El de sin mascarillazo son 100 euros, pero en el del local, que es el que nos ocupaba hace un momento, ¿solamente se ha multado al dueño del local o también a las personas que estaban en la terraza?
Sí, se ha denunciado al dueño del local, ¿vale?, por hacer esa actividad. Luego también a varias personas por fumar, estar fumando dentro de la terraza. Pero en este caso fue el dueño del local, porque los locales saben perfectamente qué norma hay, ¿vale?, que cómo se puede utilizar la terraza, que no hay ningún problema, pero lo que no puedes poner lo que es un escenario para tocar música y animar así a que la gente se ponga a bailar. Ojalá que volvamos pronto a esa normalidad, pero prácticamente ha sido muy pocas denuncias de este hecho. Y a resaltarlo esto, están habiendo actos, ha habido comuniones estos días, la gente lo está respetando al máximo. Los locales tienen que han sufrido una crisis importante, somos conscientes todos de que tienen que trabajar y por eso la gran mayoría, el 99%, trabajan dentro de las normas que saben que están aprobadas.
Comisario, no he entendido muy bien, cuando alguien está en una terraza fumando, la multa también es para la persona que está fumando, no solo para el dueño.
Hay dos casos, nos puede pasar un doble hecho, nos ha pasado, ¿no? Que nos llame el responsable del local, que diga que ha llamado la atención a unos clientes que están en la terraza fumando y no se quieren marchar. En ese caso denunciaría solamente al cliente. Uh-huh. Y otro caso es que nos llame un vecino que pase por allí y veamos que están fumando un grupo de personas y el dueño del local, el responsable, no dice nada. Entonces denunciamos tanto al cliente por fumar como al responsable del local por permitirlo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Uh-huh. Que el local, si no le hace el responsable del local, no le hacen caso, los clientes nos tienen que llamar a la policía local y nosotros nos acercaremos sin ningún problema. Uh-huh. Pero es importante que cuando somos conscientes de que el local lo permite, es cuando también se le procede la denuncia. En esos casos.
¿Los locales de Villarreal han respetado todas las normas de cerrar a las 11:30?
Sí, las están respetando muchísimo. Hay que tener en cuenta que antes de modificarlo a las 10 han conseguido adelantar la cena y luego, como todos saben que a las 12 hay que estar en casa, lo que están haciendo es que a las 11:30 ya esté toda la gente levantada y en la calle. Ahí esa media hora para llegar a casa y lo están cumpliendo a rajatabla porque son los primeros que empiezan a cerrar las terrazas cuando son las 11 y poco ya empiezan a haberse movimiento para decir, oiga, que tenemos que empezar a desmontar porque a las 11:30 tiene que estar totalmente ya cerrada la terraza en los locales. Entonces la gente es consciente de lo que está es adelantándolo y la que es verdad que es importantísimo porque los primeros son los hosteleros, los que son conscientes y la gente que va a los locales, tanto vecinos como todas las vecinas, somos conscientes de que hay que ayudar a la hostelería, salimos a disfrutar también de una cena y tenemos un tiempo que yo creo que pronto cambiarán otra vez esta medida de horario.
El hecho de que se levante el estado de alarma, pero que en Villarreal sean fiestas de San Pascual, ha podido venir gente de fuera donde no existe la restricción de estar a las 12 en casa y hayan podido saltarse el toque de queda. Entre algunas de esas denuncias del toque de queda, ¿hay alguien que no es de la población?
Sí, ha habido un par de denuncias de gente que ha alegado que venía a ver a un amigo, que se le ha hecho tarde al salir de casa, y sí, con gente vecinos de otras poblaciones vecinas. Pero hay que recordar que al no haber fiestas, sí que es verdad que apenas la gente se desplaza, sabiendo que a las 12 tienen que hay que estar en casa, y casi todos son gente, la gran mayoría, el 80%, son gente de aquí de Villarreal, pero en otros casos han sido amigos que han venido a ver a otro, han venido a cenar, y cuando se han ido se les ha hecho tarde. Uh-huh. Se ha hecho tarde porque han querido, también hay que recordarlo.
Mire, lo de la noche de la chulla, que hubiera sido anoche, lo que sí que nos ha llamado la atención o nos ha sorprendido son ver fotos de gente que en las redes las publicaba, porque en los interiores de las casas o de las cocheras sí se estaban haciendo chullas.
Bueno, sí que tengo que decir que lo que es una vivienda privada, es decir, una cochera particular que tenga, se junta un vecino el máximo de 10 personas, de normalmente máximo dos ámbitos familiares, ¿no? Sí que pueden estar, es decir, lo que sí que no se permite son las peñas, pero un domicilio que tengan esa opción, la verdad que la gente quiere disfrutar las fiestas y ha puesto fotos, ¿no? Pero tenemos que decir que lo más importante es que la gran mayoría de peñas, todas las peñas que tenemos localizadas han estado cerradas y bueno, y el hecho de publicar una foto que están celebrando la peña en un domicilio particular que no han sacado nada a la vía pública, pues no hay ningún problema. También es importante que la gente lo sepa.
El decreto de alcaldía sigue en vigor de que no se pueden juntar las peñas, es decir, se supone que mientras este decreto esté en vigor, esto es ley aquí en la población de Villarreal, ¿eh?
Sí, sí, así es. Y luego es una cosa que cuando ese decreto se aprobó también con la negativa COVID. Éramos convencidos que cuando la consejería ya deje mucha más libertad, ese decreto que se anulará, pero a fecha de hoy ese decreto está basado también en el tema de contagios, en todo el tema de la normativa sanitaria, y es perfectamente legal y es normal mantenerlo. Estamos viendo que se siguen suspendiendo fiestas para otras fechas, después del verano o incluso alguna ya se están planteando para septiembre o finales de agosto. Pero bueno, hay que esperar también a ver cómo va el tema de los contagios.
Sí, sabe que Villarreal es una ciudad de la que se habla, la provincia de Castellón, que es de las que más se ha controlado las normas que se han puesto desde Generalitat.
Sí, bueno, hoy no he sacado el total, sí que no lo tengo ahora adelante. Ya digo que tenemos, si me acuerdo, eran casi 1.700 denuncias, pero sobre todo hay que empezar, que empezamos en marzo del año pasado, ¿vale? Sí que se denuncia, pero la gente está respondiendo, es decir, hemos hablado un total de 30 denuncias, hay que destacar que esas 21 denuncias son las normales de un fin de semana, es decir, mantenemos el tema de la mascarilla, no hay que relajarse, porque el mismo derecho tiene, la misma valoración tiene la persona que no, yo me obligo a llevar la mascarilla por la calle, me da gracia, ¿no?, que verá a alguien que vaya por delante de ti, en contra de ti, sin fumar y sin nada, sin mantener la distancia y sin mascarilla, que parezca que no pase nada. Entonces, sí que la verdad es que la gente está respetando, sí que hay sanciones, pero no son muchas en proporción para los más de 50.000 habitantes que tenemos en Villarreal, y sobre todo no hay problemas de botellón, no hay problemas de ningún tipo de grupos, que alguna hemos tenido algún cumpleaños, pero muy poco, muy esporádico.
El domingo hubo fútbol. Y habían en la plaza del ayuntamiento también, había un concierto del violinista y tal. ¿No hubo ningún altercado tanto en un sitio como en el otro? Me refiero a los diferentes puntos de la ciudad.
No, así es, en lo que es la plaza hubo la actuación, la plaza mayor sin ningún problema. Uh-huh. Y el día del fútbol, ¿no?, que era donde más gente había, que había 5.000 personas, el Villarreal ya lo hizo de tal forma que accedían de diferente horario, ¿no? Hubo algo, sí que es verdad que se pudo apreciar alguna cola para poder acceder, porque claro, se les ubicaban en diferentes asientos, es decir, la gente no iba a su asiento típico que tenía. Uh-huh. Y mantuvieron la distancia, no hubo problemas, sí que hubo una mayor afluencia a los locales, se recordó que no podían salir de la terraza, que tenían que intentar mantener el aforo de dentro de la terraza, y la verdad que no hubo ningún problema, no hubo ninguna sanción, y además como la gente tenía ganas de fútbol, poder ver otra vez, volver al campo de fútbol, pues la gente fue muy respetuosa. Pensamos que vendía mucha más gente, sí, ajena, que no podía entrar también a la plaza, pero hay que decir que no vino tanta gente como esperamos, y pasó desapercibido con normalidad absoluta lo que es el tema del fútbol.
Comisario jefe de la Policía Local de Villarreal, muchas gracias por haber entrado hoy, muy buenos días.
Vale, muchas gracias a ustedes.
questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-53-4034 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clínicayopisdíaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Canna di bambù.
I ara també des de Villarreal, la regidora de Joventut, Anna Vicens. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia, Susana.
Teníem una fira que havíem anunciat així en esta casa, era una fira d'estudiants, anava a fer-se virtual per el problema de pandèmia que teníem. Bueno, pues esta fira estava prevista que tinguera finalització el divendres 14 de maig, però s'amplia, no, regidora?
Sí, aixina és, Susana. Durant la setmana que estava la fira oberta, pues, mos van donar compte que els xicuelos dels instituts, pues, com a que tenien més inquietuds i necessitaven tornar-se a connectar per acabar de resoldre, no, les seues preguntes o captar un poquet més d'informació a l'hora d'elegir, pues, universitat, centre formatiu o el que consideraven necessari. Aleshores, vam optar per ampliar durant el cap de setmana, que tenen més temps lliure, la fira de l'estudiant, perquè se pogueren connectar també el dissabte i el diumenge, i la veritat és que les xifres han sigut molt bones, perquè el divendres havien entrat al voltant de 300 estudiants, i avui m'han informat de que durant el fin de setmana hem arribat a 400. Aleshores, és una grandíssima notícia que te fa veure, no?, que la fira ha funcionat i que els joves de Vila-real han respost, s'han connectat i han pogut recopilar tota la informació necessària per a prendre una decisió de cara al curs que ve.
Per altra banda, també a vostra regidora havia donat les gràcies als centres educatius de Vila-real, clar.
Sí.
Era un bon acolliment i se valorava de forma positiva que pogueren donar tota aquesta informació que feia falta per als estudiants.
Sí, així és. Al final han participat tots els instituts de Vila-real, els públics i també els concertats. Per això, donar-los les gràcies a tots els centres, perquè han respost d'una manera brutal. Han volgut donar a conèixer als estudiants aquesta fira, i els estudiants també han respost. Aleshores, pues, donar-los les gràcies perquè han participat d'aquesta fira, i la veritat és que ja estem treballant per a la fira del 2022, que ja esperem que siga presencial i que els estants, els xicuelos, puguen apropar-se i preguntar totes les dubtes de tu a tu.
S'han realitzat més de 40 xerrades,
Sí, així és. Pràcticament tots els centres universitaris, els centres de formació reglada, de formació no reglada, han fet una xerrada donant a conèixer pues, la informació que necessitaven, i després, en un xat directe o mitjançant correu electrònic, els joves de Vila-real han pogut, de manera directa, fer les preguntes que necessitaven per a recopilar tota la informació que necessitaven.
59 institucions participants.
Sí, va participar la Fundació Globalis, per exemple, d'ací de Vila-real, va participar l'Exèrcit, la Policia Nacional, els bombers, universitats de tota Espanya, centres de formació reglada d'ací de Vila-real, el Miralcamp, tots els centres de Vila-real i també de la província i també de tota Espanya. I la veritat és que estem molt, molt contents i satisfets de que totes aquestes entitats hagin volgut participar de la Fira de l'Estudiant.
Vostè, la primera sorpresa de que hagi tingut tant d'èxit i tanta bona acollida,
Sí, jo sabia que era una cosa necessària, que la joventut necessitava, perquè n'hi ha més vida allà del grau universitari. Uh-huh. Estan els centres de formació professional, que a dia d'avui tenen una eixida laboral molt gran, i sabia que anaven a respondre, no? Saber totes les possibilitats que tenen i això, treballar ja en la del 2022, que pugui ser de manera presencial, i donar aquest servei a la joventut de Vila-real, ja que se quede com una cosa anual i que tots els anys puguem celebrar aquesta fira dels estudiants.
En aquest cas, aquesta fira estava enfocada a la tendència internacional.
Sí, treballar els àmbits de les matemàtiques, de la ciència, de la tecnologia, de les arts. Vam optar enguany per aquesta tendència. Estem estudiant l'any que ve canviar de tendència i que cada any la fira vagi en torn a una temàtica diferent.
Això és arriesgat, és dir, el dir com enfoco aquesta fira, si vaig més per aquesta via o per l'altra, sí, fa que tinga més o menys èxit una fira d'aquestes característiques.
Sí, crec que lo interessant i lo important és tocar totes les rames, no? Perquè els joves de Vila-real sàpien totes les possibilitats que n'hi han i no centrar-se no només en una.
Clar, però parlàvem si en l'Esteam, en aquest cas, era una de les branques més bones que tenen en un futur laboral. Apostar per l'any que ve fer una prova és prou arriesgat,
Sí, sí, ho estudiarem perquè aquesta tendència a mi m'agrada molt, perquè toques totes les branques possibles, no? Les arts, les matemàtiques, la ciència, i és una tendència molt bona per lo que he dit, perquè toques totes les opcions. Mirarem a veure, la veritat és que ha funcionat tan bé que igual seguim en la mateixa tendència i continuem en aquesta dinàmica.
Quan se planteja la regidoria de joventut, en aquest cas vostè se planteja el fet de fer una fira d'aquestes característiques, demana consell, demana informació als centres de les preferències que tenen?
Sí, així és. Abans de la fira de l'estudiant farà pues, uns quants mesos ja em vaig entrar en tots els instituts tant públics com concertats de la ciutat i es va donar a conèixer el que tenia en ment, no?, aquesta fira, i ells me van donar també les seues impressions i el que pensen que podia funcionar millor per als seus estudiants. Aleshores, crec que esta fira és un èxit de la Regidoria de Joventut, però també dels centres de Vila-real. Per això es dona l'enhorabona i també les gràcies per participar en aquesta fira, no només incentivant els alumnes per a que s'apuntaren, sinó també per la informació i les pautes que ens han donat per a que aquesta fira pues, pugui ser una realitat.
Vostè sap que hi ha altres poblacions del nostre voltant, inclús de fora de la Comunitat Valenciana, que tenien uns ben posats en el que seria esta fira, eh?
Sí, així és. A més, van participar de més pobles de la província, van participar instituts de la Vall d'Uixó, de Cabanes, de Torreblanca. Aleshores, pues és una fira que a dia d'avui és local, però qui mos diu no, que en un futur pugui ser una fira més a nivell provincial i que puguen passar tots els centres de la província de Castelló per la fira de l'estudiant de Vila-real.
I si planteja fer un punt, diguem, de referència a la ciutat de Vila-real, com que fora un punt per a que la joventut tinguirà futurs laborals?
Claro, al final té la marca de ciutat que tenim de Vila-real, ciutat educadora, és un punt a favor que tenim per això i aleshores anem a treballar per a que aquesta fira siga pues, referent a nivell provincial en educació.
Regidora, moltes gràcies per haver-nos atès. Ha sigut un plaer i molt bona iniciativa per part de lo que és l'Ajuntament de Vila-real.
Moltíssimes gràcies, Susana. Sempre és un plaer parlar amb Ràdio Vila-real.
Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Estás a la 92.2 FM.
Agricultor, Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
Con el buen tiempo, muévete sobre dos ruedas. Esta primavera estrena tu nueva Yamaha en con dos pistones. Muévete por tu ciudad o acércate a la playa en scooter. Desde 125 y con el carnet de coche. Ya disponible la gama 2021 Yamaha de gran cilindrada. Tienes que verlas. Con dos pistones. Tu concesionario Yamaha en Castellón. Calle Panderola 1. Condospistones.es.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Vas a acompañar al Vila-real Club de Fútbol a la gran final? Laboratorio Adoración Brock te ofrece una PCR por 65 euros. Infórmate en Carrer San Roc número 6, frente a la Iglesia Arciprestal de Vila-real o llamando al 964-522-449. Laboratorio Adoración Brock con el Vila-real Club de Fútbol.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
La setmana passada ja venim dient, no?, que les falles tornen i tornaran amb força i sobretot a la localitat de Borriana, però encara no tenien data de quan podrien ser, no? Però ja sí, ja tenim, diguem, en el calendari i les festes falleres anotades a la nostra agenda. I per saber quan són, tenim ací a la regidora de falles de Borriana, Sara Molina. Bon dia, Sara.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, m'agrada que estigui avui amb nosaltres. Ja la vaig emplaçar la setmana passada a que quan tinguérem aquesta dada clara, no, de les falles de Borriana, doncs vindria així a Ràdio Villarreal perquè tots ho sapiguérem, no? Ahir vam tindre aquesta reunió definitiva amb totes, amb totes les entitats falleres de la localitat, no?
Sí, com vaig comentar la setmana passada, va haver una primera reunió amb els presidents, però ells tenien que consultar a les seues comissions i ahir es van tornar a reunir, cada un duia ja la decisió de les seues comissions i per fi van decidir que del 8 al 12 d'octubre Borriana plantarà falles i celebrarem la nostra festa.
Jo imagino que molta alegria, no?, en aquest gremi faller que tenen ahir a la seva ciutat. Com va ser i s'encontre amb els presidents i presidentes de les entitats falleres? Van ser la gran majoria les que van donar llum verda a aquesta festivitat?
Sí, va ser per la gran majoria va decidir que sí, que el 2021 havien de plantar falles. I la veritat que molt contents. Després, perquè inclús a Xina, no sent tots, perquè n'hi havia que sí, que se posicionava, que per motius econòmics, perquè he de dir que les falles han deixat d'ingressar les quotes dels fallers, estan ingressant el mínim per a poder sobreviure i pagar el lloguer dels casals, i econòmicament el plantar falles al 2021 era un problema. Però, vamos, Borriana ha demostrat una vegada més que es fallera, que se solidaritzen tots els sectors vinculats a la festa i que el 2021 hi haurà falles i després seran les 19 falles les que plantaran per aquestes dates i tots junts podrem celebrar aquestes falles que tant de temps hem estat esperant.
Home, és que hi ha que dir que aixina com el mateix que passa amb els bous al carrer, no? Les falles deixen... És un motor econòmic molt important a la ciutat de Borriana, no? I tancar aquest cicle que vas començar l'any passat produirà noves despeses econòmiques a la ciutat, tant a nivell hosteler com a nivell de joieria, d'indumentària, no? Perquè arrossega molts sectors les perruqueries, no, Sara?
Sí. Estos dies, perquè abans de ser regidora de falles també soc regidora de comerç i estic molt en contacte amb el comerç i ha tingut que vindre una pandèmia per a donar-nos compte el motor econòmic que són les falles per a Borriana. Els comerços diuen, és que ens fan falta les falles. La gent venia que si l'època de la presentació, els modelitos per a la presentació, que si ara tinc la tira de traca d'una falla, que si ara tinc, diu, i ens fan falta. Entonces era, jo pense que en el mes d'octubre serà un impuls molt gran per al comerç i per a molts sectors i per a molt ofici, sobretot pues, la pirotècnia, floristeria, artistes fallers, i serà l'impuls necessari per allà aplegar a una normalitat de la millor manera.
Sí, i sobretot, per exemple, les representants falleres, no? Que moltes esperen, diguem, a una certa edat perquè els convé, no? Per tema d'estudis o per el que siga, per ser falleres, no? I que per fi es donarà també el culmini, no? A aquestes regines falleres que ja les vam tindre també així a Ràdio Vila-real i que, clar, elles tenien molta gana de que tornara a reactivar-se, diguem, la seva activitat també i això, culminar aquest període, no?
Sí, jo la veritat que ahir durant tota la votació no me podia llevar del cap a Elena i a Julia, les nostres reines falleres, perquè jo sabia de la il·lusió que es feia que per fi podré veure els monuments plantats, cremats i això frena que tantíssima il·lusió es fa. En conforme vaig acabar la reunió, el primer que vaig fer va ser ficar-me en contactes amb elles, en les Corts d'Honor i donar-les la gran notícia que durant un any i dos mesos han estat esperant.
Mare, és que segur que qualsevol ahir va plorar, no? Unes llàgrimes als ulls perquè sé de l'emoció, no? Que tenen ahir a Borriana i que segur que els sentiments estarien a flor de pell en aquesta reunió d'eixe abans que va a aquestes falles de 2021.
Sí, va ser, la veritat que va ser una reunió molt, molt emotiva per això, perquè hi ha molta gent que estem esperant. De fet, jo estava en la reunió i jo mirava els mòbils, jo dic, ja estan comunicant a les comissions i, efectivament, conforme vaig eixir de la reunió, ja estava penjat en totes les xarxes socials. Fa dos mesos el nostre hashtag era Tornarem i ahir se va convertir en Tornem.
Directament, no?
Sí,
però és veritat, regidora, que hi ha que ser prudent, no? Imagina que no seran unes festes falleres tal i com les coneixíem dos anys abans, no? Que ara sí. Tindrà que entrar una etapa de fer un protocol com que els que s'estava realitzant, per exemple, la seva regidora de festes, Lluïsa Montferrer, perquè tornarà a ser bou al carrer, doncs imagina que passarà el mateix amb el món faller, no?
Sí, però nosaltres hem treballat aquesta línia des d'un principi. A març ja vam poder fer algun acte, no vam poder plantar el monument, sí que vam fer algun acte simbòlic i vam seguir totes les mesures que n'hi havia en aquest moment. Ara, en l'últim cap de setmana de maig, celebrem les creus de maig i també ens adaptarem a les mesures que es marquen des de sanitat per aquest cap de setmana. I així anirem adaptant-nos perquè no anem a parar ara ja des d'ara fins a octubre. Anem a organitzar actes i sempre seguint totes les indicacions que es marquen Conselleria de Sanitat i Salut Pública. I aquesta setmana, sí, com tu dius, no serà com la coneixien, no serà una festa multitudinària, no seran tal volta les verbenes per la nit i les festes per la nit no estiguen, però és que les falles són molt més, les falles són cultura, són patrimoni i n'hi ha que treballar-les al carrer i adaptar la festa a les circumstàncies però tirar la festa endavant.
Sí, a lo millor, per exemple, perquè no hi ha aglomeracions, fan recorreguts, no, per els carrers amb unidireccionalitat per a que la gent no es creu, no? Falles amb mascareta, supose, si des d'avui allà pues, no, encara les circumstàncies no són favorables, no. Imagina que amb molta cautela també, no?
Sí, ja m'està parlant també és de veres que el meu vicepresident de Junta Local Fallera, president de la Federació Salvador Mene, que està en la mesa on s'han creat tot aquest protocol per a fer unes falles segures, una mesa que està en contacte en Conselleria de Sanitat i hem estudiat moltes possibilitats. També hem parlat, per exemple, de fer en vez de fer una sola mascleta, fer-ne dos perquè la gent es puga repartir entre les dos i haver menys massificació, dos simultànies a la mateixa hora. Pues idees d'aquestes que es van sorgint i que anem anotant i una vegada plegui el moment, que ja ens trobem a un mes i veig que amb la incidència poder decidir com fer les coses. Però pense que se poden fer moltes coses de manera segura i pense que és l'important ara.
I com vostè bé ha dit, també reclama, no, la responsabilitat dels casals fallers, que les falles no són sol la festa de la nit, sinó que és molt més i que a lo millor aquesta verbena, no, nocturna, doncs a lo millor no es produiria, no?
No, això és el més difícil que vam de celebrar, que són aquelles festes nocturnes tant en els paradors, en les carpes, en els casinos. Però bé, sí que se poden fer tardeos a l'aire lliure, en les taules, si ens diuen taules de 10, taules de 10, i el que és mal és sanitat.
Clar, sí, ara hi ha que estar pendents d'això, no? Bé, Sara, falles diferents, però falles al fi i al cap, que és el que a nosaltres ens agrada, no? Jo imagine, bé, no la tinc davant perquè la tinc de manera telefònica avui, que té molts encontres a altres mitjans de comunicació segur, però és que sí. No fa falta veure-li, o sigui, és que si li nota la sonrisa que té avui, no?
Sí, la veritat que avui la gent me diu, estàs més contenta? Dic, pues sí, perquè ha sigut una setmana de patiment, de pensar en moltíssimes coses, en moltíssima gent, en moltíssims sectors, i avui estic contenta de que ahir se pegara un pas endavant i per fi visca amb les nostres falles al carrer. Tu has dit unes falles diferents i és la paraula, diferents, però ni pitjors ni millor. Seran unes falles diferents i segur que tots junts guardarem, gaudirem, i sempre pensant en el més important, que és la salut, i seguir totes les normes que així ens aconsellen.
Pues clar que sí. Sara Molina, regidora de Falles de Borriana, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, contagiar-nos, no?, un poquet d'aquesta alegria que pareix que retorna un poquet la normalitat, i bé, l'emplaça, no?, que quan tinguem més dades, quan ens apropem, contarem en primera persona, no?, com es viuran aquestes falles 2021 del 8 al 12 d'octubre a la localitat de Borriana. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ai, 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 cantava l'ira funesta dei profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran. Canta mio diva dei pelle rossa americani.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agripesa, talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com. Tu mòbil, tu eliges. Telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Restaurante Bar Madrigal, acompañando siempre al Villarreal Club de Fútbol. Ahora más que nunca, disfruta de nuestros almuerzos, comidas y cenas. También puedes degustar nuestras más de 30 tapas en nuestra terraza, delante del Estadio de la Cerámica. Reserva ya tu mesa al 628-089065. Restaurante Bar Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
¿Te agradaría hacerte la tarjeta FEMPOBLE? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FEMPOBLE al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia. Comprando al poble, FEMPOBLE, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar dos bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda con el comercio y la hostelería local.
Thank you. la stagione dell'amore viene e va.
I ara també la localitat de Nules tenim una platja que és Les Marines, en una bandera blava que serà sense fum. Per a que ens ho expliqui, aquí tenem pues, a la seva regidora, la regidora de platges de Nules, Maria José Esteban. Molt bon dia, Maria José.
Molt bon dia, Susana.
És dir, ja podem gaudir d'aquestes platges sense fum, no?
Pues sí, enguany hem decidit que la platja de Les Marines, que per tercer any consecutiu revalida la seva bandera blava, siga també una platja sense fum. Els objectius de tindre una platja sense fum, pues mira, promoure i ajudar a les persones a gaudir d'una vida sense el tabac, no? Que tant de mal fa. Afavorir conductes exemplars per part de la població adulta perquè influïsquen de manera positiva en els xiquets i les xiquetes de la població. Respectar el medi ambient, no? Ser partícip a la població de la presa de decisions saludables i fomentar la desnormalització del consum del tabac en la societat. Això són uns dels objectius principals per a que enguany la platja de Les Marines pugui ser una platja sense fums.
Uh-huh. A més de que jo suposo que n'hi haurà més participació familiar pel fet de no tindre fum, aniran més famílies, en més xiquets, lògicament, ja no ens trobarem aquestes colilles que jo penso que sempre ha format part de l'arena des de que jo recorde.
Pues sí, mira, nosaltres així des de l'Ajuntament i concretament des de la regidoria de platges, l'any passat es va regalar als usuaris de les platges pues, un cendrer tipo cono que tu pots clavar en l'arena o en les pedres per evitar la brutícia de les colilles. Però així i tot, la gent pues, sense voler, no vull dir que ho facin a posta, però sense voler, les platges sempre estan plenes de colilles, no? Entonces jo pense que hem de fer unes platges on siguin un espai de convivència, de gaudir, de respecte mutu, de relax, no? D'oci saludable i de contacte amb la natura. És per això que han volgut adherir enguany una platja allà avant de les tres que tenim. Bueno, no tenim quatre, però de les tres que n'hi ha servei de vigilància que s'adherisca a la platja sense fum.
Este cap de setmana ha sigut un cap de setmana on hem pogut disfrutar de tindre gent que ja venia de fora per l'alçament de l'estat d'alarma. Com han estat les platges de Nules?
Pues mira, sí, s'ha notat l'increment de gent en les nostres platges, però la nostra platja, per desgràcia, encara no és molt turística. Així no i tot, ja t'he dit, sí que s'ha notat moltíssim que la gent ja té ganes de platja, té ganes de sol i té ganes de bon temps.
Enguany, el fet de que, bueno, de que n'hi hagi més gana d'estar a l'aire lliure, tenen previst que hi hagi més afluència de turistes?
I, mira, a mi això és una cosa que l'any passat me preocupava moltíssim per el tema del Covid, no, de la pandèmia. Jo pensava que la gent, evitant les massificacions de les platges del voltant, vindrien a la nostra platja, però la veritat és que la nostra platja, com ja t'he dit, Susana, és una platja molt tranquil·la, molt familiar i no hem tingut ningú tipus de problema en quant a afluències, ni tindre que delimitar espais en l'arena o en la platja. O sigui, que ja t'he dit que és molt tranquil·la.
Recordem l'any passat que Generalitat va obrir una bossa d'empleo per a estos informadors de platja. Ja sap Nules els que li arribaran a d'ells?
Pues encara no mos han dit res. La bossa, com tu has dit, se va obrir. L'any passat ne teníem sis informadors. Enguany esperem tindre els mateixos, però de moment encara no sabem res, no s'ha pronunciat.
Vostè ha notat si en la la platja de Nules el sector de restauració ha mermat o en canvi s'ha mantès i tindran els mateixos restaurants oberts i cafeteries?
No, pues mira, ha mermat perquè la situació sanitària que hem passat, la veritat és que els ha fet mermar, no? Però enguany, per exemple, per lo que és la temporada de platges, és que tenim inclús més xiringuitos. O sigui, nosaltres hem licitat tres xiringuitos en les nostres platges. Un estarà en la platja de les Marines, un estarà en la platja del Bobalar, al Far, i l'altre, que és el nou, estarà en la platja de l'Alcúdia, al costat de la desembocadura de la Gola. La veritat, jo penso que la gent té moltes ganes, ganes de treballar, ganes d'estiu, ganes de sol, i jo penso que enguany pot ser un estiu prou fructífer.
Donat que tindran enguany un xiringuito més, posaran autobusos que puguen portar la gent a les platges?
Sí, clar, a partir de l'1 de juny entrarà en funcionament l'horari d'estiu, on hi ha de cada hora autobusos que van des del poble, que passen per Mascarell i que van a la platja de Nules, a partir de l'1 de juny. A més, l'any passat vam ser pioners en aquest aspecte i tenim el bus matiner per tots els xiquets que van a l'institut, que puguen tindre aquest bus que els transporte des de les platges fins a la població on està l'institut, que estarà en funcionament el mes de juny i el mes de setembre.
Bueno, pues és una molt bona notícia. La veritat és que no esperava que em poguera donar les hores d'ara tantes notícies, però la veritat és que Nules ha posat les piles. Maria José Esteban, regidora de Platges, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Moltes gràcies a tu, Susana. Molt bon dia.
Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole. Non rimpiangerle, non rimpiangerle. Mai ancora un altro entusiasmo.
Ara ens n'anem fins a Almassora perquè han creat un projecte molt divertit d'horts urbans amb perspectiva de gènere. I per això avui tenim a la regidora que engloba, diguem, totes aquestes competències, perquè ella és regidora d'Igualtat, Serveis Socials, Agricultura i Medi Ambient. Maria José Tormo, bon dia.
Bon dia.
Clar, hi ha que explicar totes aquestes competències que vostè acarretxa, diguem, al consistori d'Almassora per parlar d'aquest projecte, perquè aquests terrenys abandonats que es veiem normalment quan circulem per la ciutat, doncs vostès els aneu a convertir en horts urbans, però el que més m'agrada és que tinguin perspectiva de gènere. Què és això, regidora?
Pues és un projecte, ¿vale?, per a fomentar la perspectiva de gènere, que té com a prioritat la promoció i la participació de les dones en sobretot en l'agricultura ecològica, ¿no? Establim l'horta com un espai públic d'ús comunitari, un lloc d'encontre segur en el que ampliar les relacions comunitàries a través de la participació ciutadana i el desenvolupament sostenible. Despertar també l'interès de les participants en l'agricultura ecològica, que és una ferramenta d'empoderament personal, així com un emprendiment gràcies als coneixements que hagin adquirit i a les capacitats desenvolupades per assumir les seues pròpies iniciatives dels horts agroecològics. Jo crec que la dona té molt a dir, i també, per supost, de l'agricultura, no? També desenvolupar un programa d'educació ambiental on se treballa el coneixement de les problemàtiques ambientals, doncs el canvi climàtic, la interdependència en el sistema agroalimentari i totes aquestes coses que jo crec que són importants, no? I recuperar els usos i els costums de l'agricultura tradicional, el tindre accés a aliments frescs, apropiats, a millorar la dieta familiar en termes nutricionals i promocionar, pues, per supost, a les dones d'Almassora i una comunitat en general la relació d'activitats que es permeta realitzar activitats físiques en contacte amb la natura, millorar la seva qualitat de vida i fomentar una alimentació també saludable, clar.
Em pareix una iniciativa preciosa, no? Perquè és veritat que quan parlem d'agricultura sempre ens anem a la figura de l'home, quan, per exemple, quantes dones tenen un jardí a casa que són els que cuiden tota aquesta naturalesa que tenim al nostre voltant, no? Per exemple, les dones que estan als almacens manipulant la fruita, no? Hi ha molta dona al voltant de l'agricultura, però mai si li dona aquest paper, no?, de llaurança, de fer ella mateix el que és el camp, no? I que podria ser una gran iniciativa i una nova afició per a elles, no?
Es tracta també de promoure l'associacionisme femení, no?, com a ferramenta per a l'empoderament de les dones i alcançar una igualtat efectiva, no? El projecte este està dirigit a dones del municipi, a dones d'Almassora, que vulguin participar en la programació i realitzar les activitats del projecte, no té límit d'edat, evidentment. Se donarà també cert, no?, que donarem prioritat a les dones en situació de vulnerabilitat social i esperem que siga un èxit, no?, de participació. Ho tenim en programa que siga que puguen vindre dones amb fills, no?, perquè encara que tinguin càrregues familiars, que pues, un dissabte de matí que no tingues en qui deixar el crio, pugues vindre sense cap problema, també en diversitat funcional, perquè saps que n'hi ha que incloure i donar peu a que les dones en diversitat funcional també puguen vindre i puguen participar d'aquestes activitats, i el fi és que elles puguen tindre una eixida laboral també, com no, en l'agricultura, que també és possible i ja com he dit antes, les dones tenen molt a dir a l'agricultura i en molts terrenys, clar que sí.
Sí, jo imagino que aquest projecte és arran d'aquest hort urbà, no, que també tenen vostès a la Botànica Caldut, sí. que tot el món d'Almassora ha ficat ahí el seu granet, que per exemple hem vist molts de tallers de dones que han patit la violència de gènere dins d'aquest projecte i que, clar, aquest hort urbà doncs, ja ha tingut el seu fi, no? Hort urbà, jardí, en el que ha col·laborat tothom per donar-li vida i ser un nou espai, doncs imagina que se'ls ha quedat menut i que per això estan en busca d'altres terrenys per seguir amb aquesta iniciativa que tant d'èxit ha tingut, que jo crec que ha sigut des de l'inici de la legislatura del Partit Socialista, no? I ahir sí. a la ciutat, no?
Pues sí, la veritat és que estem molt contents i ens hem proposat ficar en valor la nostra agricultura, tenint en compte que Almassora té una trajectòria agrícola, no? I que apostem, evidentment, per ficar en valor l'agricultura i que, pues, que se vagi reconvertint altre camí i els horts abandonats, no? Qualsevol hort abandonat puguem donar una eixida i reconstruir la nostra horta, clar.
A on ens podem apuntar si volem participar en aquestes activitats agrícoles d'aquestos horts urbans?
En la pàgina de l'Ajuntament en breu ficarem les inscripcions, que totes les dones sense límit d'edat se poden apuntar, i es començarem en juny, farem tallers tots els dissabtes i bé, espero que siga una iniciativa que tinga gran acollida i poder-lo a poc a poc anar ampliant.
Segur que sí, que la gent d'Almassora és molt participativa, sobretot en aquestes activitats que es fan per part de l'Ajuntament. Doncs, regidora d'Igualtat, Serveis Socials, Agricultura i Medi Ambient, Maria José Tormo, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Enhorabona per aquesta iniciativa i esperem que tot el món participi d'ella.
Pues, moltes gràcies a vosaltres i vamos, comencem aquestes activitats amb molta il·lusió i amb molt de treball i jo crec que Almassora sempre respon i que i una mostra més de que la igualtat és molt transversal en tots els àmbits.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine.
Les 2 del migdia, Maria, un dimarts atípic, perquè seria sí, un dilluns sí. A la ciutat de Vila-real.
No, és que jo tinc el cap com que si fora dilluns, eh?
Bueno, doncs, demà ja és dimecres.
Sí.
Els deixem en esta, bueno, en esta cançó que ens recorda a esta persona que malauradament ha faltat avui. Este gran artista. De retrobem demà, dimecres, a les 12, com sempre, dos horetes entre vosaltres, així, en Protagonistes, en la 92.2 de la freqüència modulada.
Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali.